I doncs, sí, Pepo, ara parlarem una mica de salut i ho farem en clau de gènere. I és que és una evidència que el cos de la dona i el de l'home, tot i assemblar-se, no són idèntics ni funcionen exactament de la mateixa manera. Llavors, per què la medicina occidental tracta homes i dones per igual inspirant-se en el cos masculí? D'aquesta, podríem dir, disfunció a la sanitat, en volem parlar tot seguit amb la Carme Valls Llobet. Ella ha estat metgessa especialitzada en endocrinologia i professora de la Universitat de Barcelona, a més d'autora del llibre Mujeres Invisibles per a la Medicina, de l'editorial Capitán Swing. Amb ella i do tractarem d'aclarir tot seguit alguns dels inconvenients que la medicina suposa per a les dones en l'actualitat. Molt bon dia, Carme. Benvinguda.
Hola,
a Ràdio
Vila. Bon dia, bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Encantats nosaltres de parlar amb tu una estona. Escolta'm, la medicina avui en dia és una ciència desenvolupada prioritzant l'atenció al gènere masculí?
Sí, encara ho és així. La medicina va pensar, i crec que no, jo sempre dic que de bona fe, pensar que si estudiava el cos de l'home ja estudiava el de la dona, però es va deixar molts aspectes. Primer, la primera gran aspecte és que no va saber que hi havia pues, més mortalitat del cor i vasos sanguinis, o sigui, accidents vasculars cerebrals, entre dones que homes. Quan ens sortim de la facultat pensant al revés, que són els homes els que tenen més problemes de cor. No, la primera causa de mortalitat entre dones és la cardiovascular, i en els articles i estudis que es feien de medicina no hi havia cap dona. Tot eren homes, per tant, no sabien si l'infart evolucionava diferent a la dona, que té alguns símptomes més diferents que no van cap al braç esquerre, no sabia que hi havia més mortalitat després de l'infart entre dones. Aquest va ser la gran rebombori, diria, de fa 30 anys. Però tot i així, els articles d'estudis de cardiologia només han millorat amb un 1%, o sigui, amb els 30 anys, un 1% cada any, i ara amb un 30% de treballs de medicina ja inclouen dones quan parlem de cardiovascular. Amb altres treballs encara no es diferencia per sexe. Per tant, ens falta ciència de si les coses passen igual o diferent en el cos d'un home o d'una dona.
Mm-hmm. Perquè... Per què es tracta, no sé, la medicina tracta a les dones en una banda per igual que amb el cos masculí, però en altra també fent suposicions que més que mèdiques són com irracionals o masculines?
Sí, sobretot, no, ja va haver irracional, en el sentit que no responen a un estudi científic. Quan tu estudies una població has d'estudiar tots dos sexes. Com podia ser que es deixessin la meitat i no els posessin en el treball de recerca? Però està passant avui dia inclús amb les rates, eh? Quan estudies una pastilla nova, un medicament nou, has d'estudiar-ho amb rates de laboratori o amb un altre animal d'experimentació. Bueno, doncs en les medicines que es dediquen al cor, el 75% dels treballs només estan fets amb rates mascles, no amb femelles. Llavors, què passa? No, molesta una cosa tan senzilla com la menstruació. No, diu, és que les rates tenen estro, que vol dir menstruació també per la rata. Pues a les dones també tenen menstruació, molesta per la pastilla, però després li donarem aquesta pastilla a la dona, no? Per tant, la menstruació, veus, ha sigut l'exemple de cosa invisible, salut invisible. És un tema natural que afecta les dones des dels 12 fins als 54-55 anys, però que ha sigut molt poc estudiat. Va haver-hi un pic d'estudis cap a l'any 2000 i després ja s'ha tornat a retrocedir i, en canvi, es medicalitza ràpidament. Tens un problema menstrual, anticonceptius, sense estudiar les causes. Pues quan una vol tenir fills, aleshores té problemes perquè ha estat prenent molt temps anticonceptius. I així anem rebotant en tota la ciència. Per això en el llibre he intentat fer un anàlisi de el que passa des de l'adolescència a la menopausa i veient que moltes vegades s'apliquen tractaments que no han sigut ben estudiats en el cos de la dona, que en el cos de l'home no ho farien si no haguessin estat molt més estudiats.
Mm-hmm. En quins casos, per exemple, podríem trobar això, que s'hagi, que l'home sigui tractat d'una manera i en canvi la dona doncs es deixi tot una mica
a l'aire,
a l'atzar?
El primer més greu va ser cardiologia, perquè a les dones les van enviar a casa amb dos coronàries tapades i a l'home el van operar de coronàries, i després se'n van donar compte que les dones els hi havien fet l'infart a casa i s'havien mort, però sense arribar a la mortalitat, pues es va començar a dir-los-hi a les dones: no, vostè té un problema quan té 45, 50 anys. Vostè tindrà un problema, li diuen. Tindrà la menopausa. Bueno, la menopausa l'han tingut milions de dones al llarg de la història. Quin és el problema? Ui, li vindran tots els mals en aquell moment. Llavors, sense estudiar res, li van començar a aplicar teràpies hormonals substitutives i va resultar que feien més infarts i tenien més càncer de mama les dones que havien pres la teràpia hormonal a dosis altes que els homes, que el que haurien sigut inclús altres dones, no? Llavors, l'aplicació, de canvi, s'estudia molt el que apliques a la pròstata, si algun home té problemes de pròstata. Abans de donar-li tractaments s'han fet mils d'estudis, els anticonceptius es van llançar al mercat amb 100 dones de Jamaica i es van posar al mercat, i va ser el mercat, o sigui les dones, les que van dir: bueno, això m'engreixa, això em dona ganes de vomitar, això m'altera, i han tingut que rebaixar 100 vegades la dosis inicial amb què es va posar al mercat. En aquest sentit, per tant, sempre hi ha sempre hi ha coses que no s'han estudiat a fons. I després, una altra gran mancança és que la dona demana ajuda perquè té problemes de cansament i de dolor. I aleshores és molt més fàcil que, si qualsevol d'aquests dos problemes, que abans se li dongui una pastilla d'antidepressiu ansiolític, per exemple, 5 vegades més antidepressius a les dones que als homes i el doble de tranquil·litzants a les dones que als homes, que s'estudi què li passa. Aleshores, això medicalitza la salut mental, perquè es poden tenir problemes d'ansietat per condicions de vida difícil, per economia difícil, per vida difícil, perquè tens una persona que et maltracta a casa, eh? Per tot això es poden tenir problemes, però la pastilla no el resol, cap d'aquests. En canvi, sí que et deixa sedada per no poder respondre a les realitats que te puguin afectar després, en el futur, inclús per poder fugir en el cas d'un maltractador. És una mala praxis mèdica, es considera mala praxis sedar una dona que viu amb una persona que la maltracta, perquè no tindrà capacitat de sortir del maltractament el dia que ell es posi tan agressiu que la vulgui matar.
Ah, i en tot cas, a veure, problemes psicològics els tenim tant els homes com les dones. Sí que és veritat que hi pot haver més accentuació segons quins problemes o quins casos són les dones, per l'estructura patriarcal que tenim muntada.
Clar.
Però bé, a l'hora de tractar un problema psicològic hauria de ser ident o molt similar a tractar amb un senyor com una senyora.
I a més ho dius molt bé, problemes psicològics. Un problema psicològic es tracta parlant. Un problema no psiquiatritza. Quan tu dones una pastilla, ja fas un tractament psiquiàtric. I aleshores ja l'estàs catalogant en aquella persona. Es pot ser que els necessiti, com també hi ha homes que ho necessiten, però pot ser que el que necessiti és parlar amb algú i poder trobar una sortida del seu entrellat. El que hem vist és que, per exemple, condicions de vida difícils i amb doble jornada poden ser factors de riscos cardiovasculars. O sigui, pots tenir més adrenalina, més tal, quan estàs fent treball a la tarda, nit, i la cosa es prolonga fins molt tard, doncs tu pots tenir l'endemà més taquicàrdies, no has dormit bé, tens més contractura del muscle de darrere del coll, tens més colon irritable, o sigui, tens símptomes d'una situació que ve donada perquè has estat treballant tot el dia i després tota la tarda nit. O sigui, tot això són factors de risc que no s'havien valorat abans que poguessin afectar el cor.
Clar, i en aquest cas, les dones sí que acostumeu a tindre malauradament un plus, que és que, a part de la feina, doncs, si es tenen criatures, qui s'acostuma a encarregar més de les criatures és la dona.
Sí, per sort, a poc a poc va canviant, però en general la doble jornada és aquesta, que arribes a casa i a més de la feina que tinguis que fer i preparar-te la conferència de l'endemà o l'entrevista, doncs tens que fer una doble jornada que aleshores exigera el cansament. Tot i així, llavors no li podem dir, no, és que vostè està estressada, que també és una manera molt fàcil de treure's de sobre la senyora, sí. Com si la culpa de l'estrès fos d'ella. No, passa que hi ha d'haver-hi un canvi en la situació de les condicions. O sigui, hem de tornar a una corresponsabilitat que jo crec que els homes i dones del neolític potser ja tenien, no? O sigui, van trobar estàtues. En un capítol del llibre explico aquesta evolució, no? De deeses a invisibles, no? Pues les dones van ser deeses i estaven al costat de la seva... a la llar es van trobar figuretes de dones amb pits i panxa, que volia dir que havien sigut mares i que la maternitat era ben considerada per una tribu, si no, no sobrevivia la tribu. Bueno, pues d'aquesta època que vam ser, jo crec, una mica més lliures, s'arriba ara a dir que no, que la feina l'ha de fer ella, no, l'han de fer tots els que conviuen en una casa i repartir-se-la. A més, fixa't una cosa, si hi ha una diferència entre homes i dones, clara, la força muscular depèn molt de la testosterona i, per tant, els homes en tenen més. Aleshores, no s'entén per què tenen que fer les feines de la llar més dures les dones. Si el més musculós de la família és l'home, doncs els vidres i les coses difícils les ha de fer l'home. De fet, ho estem veient ara. Les empreses que fan neteja pública, tens molts homes netejant vidres a les grans empreses d'oficines. Doncs a la llar, igual, s'han de repartir les feines. Però si no, hi ha més tendència que això emmalalteixi el cos de la dona.
No, en aquest cas, toquem fusta. En tota manera, sembla que el cas de la medicina és, com dirien en castellà, un suma i sigue. No és allò dir, el cas de la medicina és un cas concret on l'home està per sobre de la dona o és tractat d'una altra manera. És un granet més d'arena en la platja del que és el tractament social de la dona i de l'home.
Per descomptat, sí. Perquè forma part com totes les ciències. Totes les ciències han nascut androcèntriques. Primer, les va començar a escriure un home, les dones no els hi deixaven escriure ciència ni participar en la recerca ni en moltes coses en el segle passat. Ara és un moment històric perquè cada vegada hi ha més dones a les facultats de medicina, d'infermeria, per descomptat. L'infermeria és molt feminitzada, també hi ha homes i infermers, però sempre són un 10% de tota la massa de treballadores. I aleshores, tot d'aquesta ciència que podríem anar construint, potser ara serà el moment en què amb la incorporació de la dona es podrà fer. Com tota altra ciència, pues, una mirada més àmplia pot donar més fruit. I s'ha vist, per exemple, que en els estudis dels últims 5 anys en medicina, si les persones que fan l'estudi són un equip, no? Pues hi ha mig i mig, dones i homes, en general l'estudi tendeix a veure millor el que fan, a tenir en compte la dona, a no oblidar-la i analitzar què li passa de diferent. Per tant, això és una esperança, de canvi.
Esperança, bé, anem en aquest camí. Quina és la teva experiència des del teu inici fins ara d'aquesta evolució?
Bueno, molt lenta, però bona. O sigui, molt lentament estem incorporant perspectiva de gènere en les facultats, en les revistes mèdiques. Per exemple, a les revistes mèdiques bones no pots enviar un treball que no contingui també dones. I això perquè va posar-ho com a norma una periodista científica que es deia Marcia Angel, que va aconseguir que les revistes, el New England Journal of Medicine, per exemple, que és una revista molt bona mèdica, incorporés dones sempre en els treballs de recerca. Si no s'accepten, és una norma de l'editorial. Això ja va ser bo per estimular la recerca. Però després ens falta incorporar això a la ciència de la salut, o sigui, per tant, la docència que es fa a les facultats, que tinguin en compte aquestes diferències, i després hi ha assistència, l'assistència ha d'exigir aquestes. Llavors, hi ha alguns països que ho han posat com a norma política pública. A Canadà, per exemple, a Suècia, o sigui, no es poden treballar amb normes per homes per les dones, sinó que s'ha d'adaptar a les guies de protocols, etc. Tot i així, els hi falta ciència per poder fer aquests protocols, perquè no hi ha prou treballs que hagin incorporat, no sé, per exemple, la relació de que la dona està cansada amb que li falta ferro perquè té una menstruació més abundant de 80 centímetres cúbics al mes, que està ben estipulat, que no es pot perdre més. Si es perd més, ja no es recupera el cansament i el ferro va deixant el cos de la dona sempre cansat durant tots els seus anys en què té que fer fills, treballar, etc. I això és una desigualtat profunda amb el cos de l'home. El cos de l'home perd ferro quan té una llaga d'estómac o quan té una o per, o jo què sé, té un problema en el colon, però no és habitual que tingui el ferro baix la dona, sí. Freqüent no vol dir normal.
I, bueno, parlaves de Canadà, Suècia, a nivell estatal, com està la cosa? Imagino que no tan avançada, però igual me sorprens.
M'agradaria poder sorprendre't, però no puc sorprendre tant. Fa 10 anys es va fer un observatori a dintre del Ministeri de Sanitat de la Salut de la Mujer, i això ho va fer-ho en etapa de govern, que havia el Bernat Soria i abans la Salgado, es va fer aquest observatori, la ministra Salgado, però després es va deixar aquest observatori sense recursos i, per tant, no s'ha observat res més. L'observatori pretenia posar de manifest aquestes diferències o aquests problemes de salut diferents i m'havien convidat moltes vegades a parlar. Després hi han vingut uns anys de plomo, que dic jo, amb uns governs que no era sensible a aquests temes. No? I ara, tinc que dir que hi ha un interès i també el llibre i el llançament d'aquest, perquè l'he pogut com arrodonir. Aquest llibre ha sigut com la història de la meva vida, no? Des d'on vaig començar fins al que estic veient ara, i com que això ara té molta força, t'he de dir que hi ha hagut alguna trucada interessant-se pel tema. Per tant, jo crec que tot sumarà, que les mateixes dones exigeixin canvis i que les professionals també exigim canvis. I l'esperança és la ciència, per mi, sempre. La ciència, sempre us he dit a totes les dones, que ens aniria bé, perquè com més en tinguéssim, més podríem demostrar que no és cert que el que ens diuen que són nervis siguin de veritat nervis, sinó que tenim altres problemes que no ens han estudiat. I això ara és el moment, potser, de poder-ho explicar, perquè hi ha més de 900 treballs que cito en el llibre, de molta gent diversa, que en molts camps ha fet investigació.
Molt bé, idò, toquem ferro perquè això segueixi endavant i la ciència li doni el tractament a les dones, a la meitat de la població, la part que es mereix i ser tractada d'una manera científica i racional.
Sí, senyor. Toquem ferro i posem-hi voluntat. Això, les professionals i les dones que també hi posin la voluntat de mantenir els seus símptomes. I quan tenen un problema, doncs no sigui fàcil que acceptin un sedant, sinó que primer diguin, no, miri, no vull discutir amb vostè, perquè amb un professional no és un problema de discutir, sinó de dir-li, hi ha alguna cosa més a fer per el que a mi em passa? Perquè jo preferiria no prendre'm un sedant i intentar trobar formes, inclús que siguin naturals, inclús que em digui que vagi a fer més exercici, inclús que em digui que descansi. Jo els dic, mira, una de les coses que s'hem de fer totes les dones és tenir una hora pròpia. La Virginia Woolf deia una habitació pròpia. A vegades no es pot en algunes cases tenir una habitació pròpia, però una hora sí. I aleshores aquesta hora per vostè. I comencem a descansar una mica, de servir als altres i cuidem-nos a nosaltres.
Bé, si més no, que les nostres i els nostres oients doncs ho tinguin en compte i vagin fent un raconet a les seves cases aquí a Formentera i també a Eivissa.
Molt bé, perfecte. Vosaltres teniu molta bona terra per passejar i per disfrutar. Podeu gaudir-la quan no, ara que no tindreu tants turistes de cop, doncs podeu gaudir-la una mica. Tot i així, que vinguin millors temps per tothom.
Exacte, tant per dones com per home.
Sí, els necessitem. Molt bé.
I do, moltes gràcies, Carme Valls, i res, endavant les atxes, com deia.
Endavant. Moltes gràcies. Adéu.
Salut.
Adéu. Salut.